fa uns anyets, també, sí, sí, que estava Simpson molt bé.
Que també és un, bueno, és un laberint.
Sí, 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 no? Sí, sí, Cube era del 98. O...
Cube, quina meravella de pel·lícula.
Sí, 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 a mi aquesta pel·lícula m'encanta.
Oh, sí. Espectacular.
Va, a les 12 del matí, què fem? Un parell de pel·lícules més?
Sí, home, no?
Va.
Sí.
Primer.
Sí, perquè ja són les 12, perquè sí, les 12 és un altre preu. Ja
I ara ja cobro el doble, eh?
Estrenes a sales, l'última pel·lícula d'un director japonès amb trajectòria, diu el Blai, impecable, Hirokazu Koreeda.
És tu la Monstro.
Monstro. A veure.
Monstro?
Monstro, estàs aquí?
Monstro!
Monstro! Això és el que li diria a Espanya quan gent no arriba. Què passa, crac?
Vamos a ver, Monstro.
Monstro, campeón.
Va. Què?
Tenen que haver retitulat Mastodonte aquí.
Koreeda.
Ah, el que fa és explicar una història d'una mare que veu que el seu fill comença a comportar-se d'una manera una mica estranya i llavors bueno, se'n va al col·legi a preguntar què és el que passa i descobreix que el responsable de tot això és un professor. Però a partir d'aquí s'inicia la història que està explicada a través de diversos punts de vista. El de la mare, el del professor, el de, crec que, la directora de l'escola... i després del fill i d'un altre nen que hi ha allà. I veus a cada vegada, cada punt de vista t'aporta coses noves. I jo crec que és el que fa gran a la peli. És una peli molt diferent del que havia fet el Koreeda, que sempre feia pel·lícules de nens, de famílies trobades... I aquí canvia una mica, tot i que manté alguns destrets de la seva filmografia, i canvia una mica de tot... Jo crec que li surt una pel·lícula extraordinària amb unes escenes d'una intensitat, d'una bellesa que està molt ben parida. Sí que és veritat que no és tan subtil com les seves pel·lis anteriors.
Tu estàs enamorat, de la pel·lícula.
A mi la pel·li m'encanta, Monstro. La trobareu a sales?
Sí, a mi m'agrada també, no tant com el Blai.
Perdona, Toni, és de les 6 escenes que hem comentat avui, és l'única que no surt entre les 10 més vistes ahir a sales. Les restes sí que estan.
No, Koreeda...
No és comercial, bé.
No.
Visualment és brillant, el tio. Té aquesta cadència del cinema oriental, no? Que és una cadència que t'has de deixar portar.
No, és un ritme diferent.
No, molt diferent. No exploten coses, no hi ha gent morint tota l'estona. És veritat.
Sí, sí. No apareix Dolph Lundgren amb unes metges roses.
No, es diu Monstro i algú pot dir, hòstia, Monstro, bueno, quin terror i tal.
Godzilla.
No, però està molt bé. Koreeda, a mi em sembla un director magnífic. I és veritat que és menys subtil que les... És a dir, aquí repassa una mica coses que potser no li farien falta, però és una gran pel·li.
12 i 2, va, fem una estrena més en plataformes i...
Una que ens agrada a tots.
Flora.
Molt.
A plataformes Apple TV trobareu la pel·lícula Flora.
Young Max, one more offense and you'll be behind bars.
A veure, hem de dir que, abans d'arrencar amb la pel·lícula, és del director...
The Once.
Que a veure si algú se'n recorda la pel·lícula aquella de... que passava a Dublín amb aquell noi que anava amb la guitarra penjada tot el dia.
Exacte.
I que es trobava amb una altra noia que cantava, bueno, una relació molt...
Bueno, que es tornem a trobar una pel·lícula on la música és un dels eixos centrals, molt important.
I
la
Flora.
Sí, Flora. La protagonista és una mare divorciada que, bueno, que s'encarrega de criar el seu fill adolescent, un fill té problemes, sembla que té problemes, ella tira endavant com pot, i un bon dia pues, introdueix una guitarra a casa seva, li regala una guitarra al seu fill, i aquest regal que al principi el fill rebutja és com el començament d'una nova vida per tota aquesta família, com aquesta família que descobreix, ella descobreix l'amor gràcies a aquesta guitarra, no explicarem com, el fill descobreix que té una vocació musical molt bèstia, i com la música acaba unint una família que sembla completament desestructurada i que està a punt de desintegrar-se. Jo crec que és una pel·lícula sobre gent normal, gent de classe treballadora, gent amb contradiccions, una història humil, però que funciona molt bé, que et deixa molt bon rotllo al cos, tot i que de vegades té escenes bastant tenses, especialment la relació amb el fill,
sí,
a vegades.
I també còmiques.
Sí, sí, còmiques, però és una pel·lícula magnífica, és a dir, una pel·lícula que recomano molt fins i tot veure en família, tot i que així de clar. Sí.
Carai.
Les pel·lis d'aquest director jo crec que són sinònims de veure pel·lis molt acollidores, que tenen molt d'acord.
I música sempre, eh?
I molta música, sempre com un element d'unió. I no sé, jo crec que aquí la història romàntica i tota la relació amb els fills és com que té molta honestetat, no hi ha res exagerat, és el que deia Toni quan parla, és una història molt senzilla, perquè això que té molt cor, i a més és una pel·li curta, que la veus i acabes amb el cor una mica més escalfat que quan has començat a veure-la.
Mira,
molt, sí, maca.
Sí, una seta una miqueta.
És una, això ho deus haver dit, és una feel good.
Feel good, no, movie, sí,
ho he pensat. Feel good movie de manual.
Favor, el feel good movie.
No, és una pel·li una mica llarga de foc, que et convida a acostar-te, sí, saps, però sí, no massa. però sempre al final acaba abraçant-te. Jo crec que les pel·lis del John Carney sempre són pel·lis senzilles, que no són simples, són molt honestes, són molt petites perquè volen ser petites, no són gens ambicioses en el terreny de ara t'explico una història, perquè és molt senzill. A més, aquesta pel·li té una trampeta perquè penses que anirà d'una cosa i va d'una altra completament, completament diferent. No? Quan surt Joseph Gordon-Levitt, el personatge aquest...
Tot dius, canvia.
Anirà cap aquí, però no va cap aquí, va cap allà. I a mi em sembla... Tenim el rap preparat?
Tenim.
Quin rap?
El rap.
Hòstia, un rap,
hi ha una cançó molt bona
a
la pel·lícula.
Hi ha un rap a la Dublin 07, que ho està petant a Irlanda.
A veure.
I la podíem posar.
A veure.
La tenim?
A veure si tenim el rap.
Tenim el rap?
Tens el rap o no?
El rap, rap. O el rap?
Està aquí amb la...
És l'anterior, és l'anterior.
L'anterior tall.
Jaica, és l'anterior.
Això.
Aquest.
Ara, ara. Foli, Jaica.
Aquesta és la música que fa el fill de la mare, la protagonista. Que sembla un nen que no té cap futur, però realment és un nen que té un talent
bastant. Ara, calla un moment.
Molt british, eh?
Sí, quina accent,
eh? És una mica streets.
Sí, streets.
Tots i sis, per tant, us ha agradat a tots, eh?
I la protagonista està fantàstica, sí, i té molt bona química.
És la filla de Bono.
La filla de Bono.
Ah, sí?
Sí.
Una actriu acollonant, que el Seriefil recordaran perquè feia d'infermera, a The Nick, la sèrie del...
Oh, i tant!
La sèrie gran sèrie, també. És una pel·li que, sobretot, m'afegeixo a tot el que heu dit.
Perquè tot això, evidentment, John Carney és irlandès, no?
I té, sobretot, encant.
No,
és una pel·li amb encant. I totes les seves pel·lis tenen encant.
I que en cap moment es fa empalagosa, tot i que parli de sentiments molta estona, no? I aquest és el mèrit, també, que el tio sap trobar el punt, no?
Hosti, doncs, mira que bé.
És la pel·li ideal. Això sí, està a Apple TV, que probablement hi haurà gent que no la tindrà, la plataforma més petita i més limitada, però, de veritat, feu-vos, fan un tour d'aquests que pots estar 2 setmanes o 3 gratis.
Sí.
Doncs aprofiteu, perquè aquesta pel·li val molt la pena. En sèrio, us arreglarà el cap de setmana.
Doncs mira, si no heu pogut prendre nota, Flora i su hijo Max a Apple TV. Ens deixem fora ara la pel·lícula aquesta de Netflix i ja mirem a veure
la
Wes
Anderson.
La de Wes Anderson.
Sí, la de Wes Anderson.
T'estan mencionant a la televisió el 24 hores.
Ah, perquè hem fet una bona entrevista a Jaume Sens.
Si t'has escoltat, he dit, hòstia, estàs especialment...
Jo el que recomanaria...
Bé avui,
si la gent que ha dormit malament aquesta nit, si vol fer una bona migdiada, que es posi la de Wes Anderson. Aquesta la crítica. Aquesta
la crítica feta ja.
Ah, i després l'altra cosa, que és aquesta sèrie, que era l'única que anàvem a comentar, ja no la comentem, ja potser la setmana que ve, que és el com es diu això, un spin-off de la sèrie The Boys, que és aquesta sèrie de superherois estranys.
Generació B baixa.
És passadíssima de voltes.
Jo vaig veure la primera temporada, per culpa vostra, i encara em vaig enganxar. I vaig dir, al final de la primera temporada.
Aquesta és la mateixa idea.
Molt passats.
Aquesta sèrie té una de les escenes de sexe més bèsties que he vist en televisió.
Aquesta?
Generació B baixa. Ja la comentarem.
Ja és la setmana que ve.
Escolta,
Xavi,
queda acabat.
Treu la música un moment.
No tregui res.
Treu la música un moment. Treu la música. Escolta. Com van aquests turronets?
Va, prou. 11 i 7. Toni García, que vagi bé, eh? Adéu, Noemí, adéu, Òscar, adéu, Blai, fins ara. Adéu. 12 i 8. Hora d'actualitzar la informació amb la Judit Vila. Què tal, Judit? Bon dia.
Bon dia.
I amb el Quim Salvador. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Sumar i el PSC demanen als partits independentistes que no facin saltar pels aires les negociacions per la investidura.
Això després que ahir Esquerra i Junts posessin el referèndum com a línia vermella per investir Pedro Sánchez. El negociador de Sumar, Jaume Asens, diu que les resolucions que es van aprovar al Parlament podrien ser bastons a les rodes de la negociació. N'ha parlat el Via Lliure de RAC1.
Jo, quan vaig veure resolucions, vaig pensar que sí, que podia descarrilar. Jo he sigut molt optimista des del principi i sí, vaig pensar que estàvem una mica més lluny. Jo no crec que les resolucions ens apropin a un acord, ni de fet a un referèndum.
Asens ha criticat sobretot Esquerra Republicana i els acusa de voler guanyar protagonisme en la negociació. A la mateixa línia, Salvador Illa exigeix responsabilitat als independentistes per investir Sánchez i evitar donar una segona oportunitat al Partit Popular i Vox. Després de tancar la porta a parlar sobre el referèndum, el primer secretari del PSC posa aquest matí la pilota a la teulada d'Esquerra i Junts, ho ha dit a la seva intervenció al Consell Nacional del PSC. Des de la seu del Partit Socialista, Cesc Giró.
Salvador Illa va un pas més enllà i responsabilitza preventivament els dos grans partits independentistes de les conseqüències que podria tenir una repetició electoral, tornar a posar la dreta i l'ultradreta al centre de la política espanyola.
Esperamos que los partidos, todos los partidos, especialmente los partidos catalanes, estén a la altura de las circunstancias. Que escoltin el que va dir la ciutadania de Catalunya, molt especialment la ciutadania de Catalunya, d'una forma contundent, explícita, perquè els ciutadans en raonen votant i van votar molt clarament no a un govern de PP i Vox, i van votar sí a un govern progressista.
Illa també ha fet referència al comunicat conjunt del PSC i el PSOE tancant la porta a un referèndum i ha llançat, per acabar, una petita amenaça a Pere Aragonès. Assegura que al final de la legislatura, al febrer del 2025, quan tocaria aquí a Catalunya, no només depèn d'ell.
Tot plegat quan falten menys de 24 hores pel 6è aniversari de l'1 d'octubre. Fa uns minuts, Carles Puigdemont ha penjat un vídeo a les xarxes socials fent una crida a la participació de cara a demà.
Fa 6 anys que defensem amb fermesa el referèndum d'independència de l'1 d'octubre de 2017. Ja que voldríem que ens n'oblidéssim i que ho deixéssim estar, que passéssim pàgina, que ho deixéssim córrer. No és el nostre cas. I això ho hem de demostrar aquest diumenge, torna a ser un diumenge, 1 d'octubre, que farà 6 anys d'aquella victòria i 6 anys que vam decidir que aquest era el nostre destí, és la voluntat del poble de Catalunya i que tot allò que fem ha de servir a aquest propòsit.
Puigdemont participarà demà a les 6 de la tarda a l'acte de commemoració de l'1 d'octubre que es farà a la plaça Catalunya de Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, el Servei Català de Trànsit preveu reobrir d'aquí menys d'una hora la C-16 a Sant Cugat del Vallès en sentit Terrassa. Ara mateix fa 15 hores que està tallada per l'accident d'ahir a la nit amb un camió incendiat. Segons ha explicat Trànsit a RAC1, s'ha tardat més a reobrir aquest carril perquè part de l'estructura del camió que va cremar ha quedat soldada a l'asfalt. A les 7 de la tarda es faran tasques de reasfaltat i també hi haurà restricció de carrils, mentre en la P7 ja té reoberts tots els carrils. I encara pel que fa a la mobilitat, aquesta hora està tallada la línia R3 de Rodalies entre Planoles i la Molina per l'atropellament d'una vaca. Per aquest motiu, el tram entre aquestes dues estacions es fa per carretera. De moment es desconeix quanta estona estarà tallada la circulació en aquesta zona, que només afecta els trens que van fins a Puigcerdà i la Tor de Querol. I ara anem amb els esports.
El Barça és líder provisional de la Lliga Masculina de Futbol gràcies a la victòria d'ahir sobre el Sevilla, 1-0 amb gol en pròpia porta de Sergio Ramos. Rafinha es va lesionar i haurà d'estar de baixa un mínim de 3 setmanes. El va substituir el jove de 20 anys, Fermín López, i va tenir una gran actuació. Amb Gavi, Lamine i el porter Ter Stegen van ser els millors del partit. El Barça té un punt més que el Girona i dos més que el Real Madrid, que s'enfrontaran aquesta tarda a Montilivi a partir de 6:45. Qui guanyi es posarà primer. Si empaten, ho serà el Barça. Borja García és novetat a la convocatòria gironina. Jorge Martín ha guanyat l'esprint del Gran Premi del Japó de MotoGP i se situa a només 8 punts del liderat de Pecco Bagnaia, que ha estat tercer. Marc Márquez, setè, ha estat el millor dels catalans. I en marxa l'Ultra Pirineu, última hora des de Bagà, Gemma Montero.
Cursa apretada i apassionant avui la Salmon Ultra Pirineu. Just fa pocs minuts, el pas per Gósol, Pere Orell lidera els temps amb 6 hores i 17 minuts. A pocs segons, Destian Angermund i Miguel Heras, que és el vigent campió. El seu germà, Roberto, ha hagut d'abandonar fa uns minuts. En dones, Núria Piques ha apretat el ritme i ha superat una Ragna Babats que anava primera. Marta Molís és tercera al quilòmetre 48. A les 5 de la tarda sabrem qui és el guanyador i la guanyadora cap a les 6 d'aquesta Salomon Ultra. La marató també està en dansa. Roberto De Lorenzi i Júlia Font lideren ara mateix la prova dels 42 quilòmetres.
I acabem amb el temps. Durant tot el cap de setmana es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol amb ambient de ple estiu a primeres hores de la tarda, quan gran part del país tornarà a superar els 30 graus i els punts més càlids de l'interior s'acostaran als 34 o 35 graus. Aquesta tarda creixeran algunes nuvolades en zones de muntanya i de cara al vespre podran formar-se alguns núvols baixos en trams de la costa, però sense més conseqüències.
Tutankamon, l'experiència immersiva. L'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte arriba a Ideal Barcelona. 1.000 metres quadrats de pantalla immersiva, realitat virtual, projeccions 360 i un nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim. Busques clients convencidíssims que Habitissimo et trobaran. Si la teva empresa vols impulsar, és Habitissimo on has d'estar.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, registra't ara mateix a Habitissimo.es. Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Aquesta tardor, l'Atlàntida de Vic presenta una nova edició de Grans Concerts Vic, amb la violinista Amadine Beyer, l'aclamat guitarrista Milós, Azahar Ensemble, Tempus Trio i alguns dels millors pianistes catalans interpretant la integral per a piano de Montpou.
Si t'agrada la música clàssica, t'esperem a l'Atlàntida de Vic.
Arriba l'edició 111 del CSIO Barcelona. Del 28 de setembre a l'1 d'octubre al Reial Club de Polo de Barcelona. El concurs de salts més important del món amb els millors genets, amazones i cavalls del moment. I l'increïble Polo Park, l'espai verd més gran de la ciutat destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park pels més petits, amb el patrocini de La Vanguardia.
Preparats? Llestos! Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances
i Torrons Vicenç, us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1.
Amb la col·laboració de Frit Ràbic,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Via lliure amb Xavi Bundó.
Ara passen 2 minuts d'un quart d'una del migdia. De seguida saludo ja a Nando Jubany, però abans... Que sapigueu que l'exposició mundial sobre la carrera espacial arriba per primer cop a Barcelona. Discovery Channel presenta Space Discovery, que la trobareu fins al mes de gener a l'Espai Immersa de Barcelona. Allà hi aprendreu tot sobre el viatge de l'home a l'espai, veureu objectes espacials, coets a mida real, un espai perquè els més petits se sentin astronautes, el Cosmos Camp. No estigueu a la Lluna i compreu la vostra entrada a spacediscovery.es. Passen ara 4 minuts d'un quart. Nando Jubany, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Oi, amb el gas a tope. Estem amb l'hora del gas. Avui m'han dit que estàs liadíssim, eh?
Bueno, avui tenim 3 casaments, com molts dissabtes, estem liats, sí, ara he parat un moment aquí a Can Jubany, sí. Perquè tenia por que m'enganxessis aquí a l'eix, que me'n vaig cap a la Farinera, sí. A Figueres, i gas.
On els tens, els casaments?
No tinc gaire
avui.
Per mà. Mira, a la farinera de costat de Figueres, sí. Després en tenim el Convent de Blanes i a Mas d'Osó.
Carai.
I ja està, ja ho tenim tot a punt, jo em quedo com a cotxe escombra per si ens hem descuidat alguna cosa, arriba l'equip allà dalt, sí. I repassem, si ens hem descuidat alguna cosa, el nen ho porta, cotxe ràpid de l'empresa.
O sigui, tu vas anant i tornant, eh? Si ens hem deixat un ingredient per aquí,
allà... Jo em quedo fins al final, per si quan repassem resulta que ens hem descuidat les fulles d'olivera... O algo,
és fort això, també, de veritat, fins a l'última cosa has de fer. Això de triangular està molt bé, has dit Blanes, Figueres i Mas d'Osó, eh? Sí, noi.
A tope,
Tomàs
a tope.
Sí, Viladrau. No, però em ve de baixada. Començo, farem l'aperitiu un puesto, primer plat amb l'altre i el post a l'altre.
Ah, mira, i així estem a tot arreu. Ja sabeu que el Nando, quan això que munta casaments, allà sempre te'l trobes. En algun moment o altre apareix, encara que tingui 3 o 4 a la vegada. O sigui que és així. Bé,
ja està bé.
No, sí. A part, l'altre dia em van dir que estaves també fent competició de bicicleta. No sé què estaves fent.
Bueno, vaig arribar ahir a les 11 de la nit. He corregut una carrera que es diu Transnòmad, que és pujar davant de la neta o pugem muntanyes a 2.500 metres. Hòstia. I després ens tirem fent el bèstia, saps? I no m'he fet mal, que ara podria estar ingressat i fer el programa en directe des de l'Hospital de Viella.
Amb un braç
allà. No m'he fet mal, per tant...
No vas caure, ja no vas caure ni res.
Està content, ha arribat sa i estalvi.
Vale.
No, bueno, una mica, però algun trosset, però res, no. Una mica, algun blau, però res. No.
T'has deixat un trosset de tu allà a la muntanya. Bueno, en fi. Escolta, volíem aprofitar amb el Nando Jovany, que demà és el Dia Mundial del Vegetarianisme. De fet, demà és el Dia Mundial del Cafè, que hi ha una mena de bogeria amb el tema del cafè, però amb el vegetarianisme, i per parlar de l'impacte que té a la restauració, perquè ara hi ha moltíssima gent que és vegetariana, i jo he pensat moltes vegades amb els cuiners que us dediqueu professionalment a això, que us deu trobar cada cop més amb comensals com molt exigents amb això, clar.
Està clar, ens ha canviat la vida, eh? És a dir, és una cosa... Comencem amb els vegetarians, demà és el dia dels vegetarianisme, valent? Però ara hi ha més dietes especials que mai. És a dir, a vegades tenim un casament com avui,
sí.
És a dir, si són 200, a vegades som 10 cuiners i hi ha 10 o 12 o 14 dietes especials. Això si no són americans, perquè si són americans...
Què passa?
Resulta que n'hi ha la meitat que són dietes especials.
Els americans són molt més així?
Molt més així, sí. Sí, a part que hi ha molts vegans a Amèrica, molts, no sé el tant per cent,
sí,
però
sí.
Molt més, i molts més especials, que en diem, eh?
Sí, però vosaltres, molt, per exemple, de la cosa especial que entenc que, però no sé si inclous aquí al·lèrgies o intoleràncies, sí. O tot això, et refereixes
sí.
A això, eh?
Val. Sí.
O sigui, tu, per exemple...
Aquí hi ha una cosa, és a dir, jo ho canviaria, això. És a dir, tema vegetarians és una cosa, és a dir, que n'hi ha hagut sempre, jo penso que cada dia també n'hi ha més, perquè la gent cada dia és més conscienciada i conscient doncs de que, dels, de que si la, que si s'escalfa el món, que si, que si els animals, que si hi ha masses animals, que si hi ha més gent que vol ser vegetarians, molts més vegans, jo penso que el vegà ha pujat molt més que el vegetarià.
Sí.
Vale? És dir, i després, a part, direm dietes especials, que hi ha les al·lèrgies, per sort, doncs, fa uns anys, a Catalunya i a Espanya en general, doncs hi ha els trets al·lergents, que ho hem de tenir tots els restaurants posats a les cartes, saps?
Clar.
I que hi ha una serietat, perquè tu pots fotre algú de potes en l'aire fàcil,
no,
en un
total,
restaurant.
Total. Bueno, de fet, això, o sigui, tu que portes molts restaurants, què diries, quina proporció diries que et trobes de gent que ve al restaurant i et demana alguna cosa especial en el sentit de digue-li un vegetarià, separant-ho, però vegetarians per un cantó o al·lèrgics per un altre, que et diuen no, és que això jo no puc menjar-m'ho. Quin percentatge diries que dels teus comensals passa això?
Jo crec que cada dia estem entre un 15 i un 20%, diríem.
Hosti, Déu-n'hi-do, eh?
Cada dia quan fem el briefing al restaurant, a Can Jovany fem un briefing a 3:15 i cada dia, doncs, a la taula número 3 doncs tenim un al·lèrgic als fruits secs o un que no menja làctics. Sobretot làctics, fruits secs, vegans, vegetarians, això és el que més, val? Endesses ja, i últimament molt al·lèrgic a l'all i a la ceba, però resulta que no són al·lèrgics, no els hi agrada.
Ah, vale? Mira.
I després també hi ha, el que tu...
Haver-t'ho de trobar, això també. Sí.
Sí, no, perquè també hi ha el que és al·lèrgic,
sí.
Que diu que és al·lèrgic, però s'ha fet aquella, no sé si saps aquella, com un anàlisi que feien,
sí.
Que et miraven 200 aliments,
sí.
I després et deia que eres intolerant,
sí.
a una cosa, a l'altra. Normalment ets intolerant al que menjaves més. A mi em va donar el tomàquet, perquè resulta que em fotia cada dia.
No
era aquesta època que teníem els tomàquets i menjava cada dia una mania de tomàquet. I em va sortir intolerant al que menjava més.
Hosti, però això és una punyeta, Nando.
Els ous,
i ara què? No?
Ara. Però clar, aquest et donava, aquest el que fa això, de ser esplans puteja, saps?
Clar,
perquè
clar.
Aquest no té cap problema, no en té cap, a més això científicament no en té cap de comprovació. Saps què vull dir? És, clar, diuen els, és complicat, no? Perquè després ja passarien entre un 15 i un 20, passaríem un 30.
Clar, 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 que s'augmenta molt. Hosti, però Déu-n'hi-do, el repte és potent en una cuina. Però
és
tornant...
No, jo què et volia dir, que a vegades és un, diu, un és al·lèrgic i quan està acabant el menú a Can Jovany, que fem un menú de 12-14 plats i canviem tot i el dematí hem de fer un fumet, un suc de rostit, uns canelons, tots sense all i ceba, saps? Els hi fem expressament per ells, que tens dues persones tot el dematí treballant per una persona, i després resulta que arriba el plat de la carn, li agrada el plat que s'està menjant la seva senyora, saps? I se'l menja. I
no!
Escolta,
no.
Bueno, és que em puc menjar també, eh? Home. Puc menjar, eh?
I tu te'n vas a la cuina emprenyat.
Bueno, clar, clar.
Mira, el que pica, no, el que pica dels plats. No, clar, normal, normal, normal. Escolta, tornant al tema dels vegetarians, el que sí que deu haver passat, perquè jo em preguntava, l'alta cuina vegetariana existeix o no?
No, per suposar que sí, és a dir, hi ha gent, hi han restaurants que es dediquen molt a això, que tens el Xavier Pellicer, per exemple, a Barcelona, doncs que fa una cuina molt vegetariana, tot i que també hi ha proteïna normal, però ell ho fa molt vegetarià perquè ha escollit aquest camí. Nosaltres tenim la sort que tenim un hort a l'entrada de casa nostra i nosaltres entre la tòfona, els bolets i la verdura, doncs podem fer tot un menú de 12-14 plats molt bons per vegetarians, fins i tot vegans, valen? Perquè disfrutin. Però sí que hi ha restaurants que els hi costa molt, perquè hi ha èpoques de l'any on no tens, si no tens una bona horta al costat o bons productors al costat, et costa molt, fer disfrutar. És a dir, t'hi has d'esmerar, amb això. No hi ha tants plats vegans que siguin l'hòstia,
Bueno, sobre això, és veritat que el que sí que deu ser, i per la gent amb qui deus parlar, deu ser molt positiu per als productors, no?, de l'entorn, perquè moltes vegades els vegetarians no només tenen consciència de l'aliment, sinó d'on ve aquest aliment, no?
Bueno, jo crec que el vegetarià ens ha obert un camí, que la gent, els vegetarians, evidentment, com que vigilen i donen molta importància al que es mengen i es posen al boca, els vegans igualment, poder encara més, què passa, el que fas, que petits productors puguin fer coses més especials, els cuiners ens hi haguem de fer més, ens hi haguem de trencar les banyes, o haguem de fer-ho més ben fet, i això al final radica que la cultura, que el producte sigui millor, que tot estigui més bé. Jo penso que això, evidentment, que tothom hi hauríem de dedicar temps a saber què ens posem a la boca i què mengem.
Clar.
I d'on ve aquell producte.
I això està claríssim. Ens falta una mica, potser, no, Nando, o què?
Bueno, això jo crec que cada dia més, la gent, el jovent, jo crec que cada dia més està per la labor, i això enriqueix, doncs, sobretot els petits productors, saps? Els petits productors i la gent que fem les coses ben fetes, saps? Perquè, clar, som les grans cadenes i hi ha gent que ho massifiquen, doncs ja no és el mateix, no? Però coses que vols fer, que et porta una pastanaga acabada de collir, doncs verdura ecològica, que et porta coses molt especials, doncs aquí tenen molta més cabuda i la gent també ho pot pagar una mica més perquè hi dona la importància que es mereix aquest producte, no?
I ara que et volia preguntar una última cosa sobre el tema dels vegetarians i et deixo anar a treballar perquè, pobre, amb el cotxe escombra pots
patir. Molt bé, molt bé.
No, el tema de les èpoques de l'any, acabem de començar la tardor, jo pensava, clar, si està molt vinculat a l'època també i a la proximitat, no sé si és més difícil en alguna època o altra de l'any cuinar plats vegetarians per tota aquesta gent que ho volen.
Bueno, ja ho dius, aquí tenim aquest país que no ens en donem compte que tenim un avantatge, que el producte, és a dir, començarem a collir pèsols d'hivernacle o que han posat adelantats al Maresme pèsols al mes de novembre, ara tenim pèsols al novembre, i a mi, naturalment, m'arriben els pèsols a finals de maig a Vic, com que hi ha aquesta altitud, és a dir, comencem a collir a nivell de mar i anem pujant amunt. O sigui, molts productes s'allarguen fins a 6 mesos en plena temporada, perquè canvia és de procedència, que això és molt heavy, i també hivernacle. Però sí que, evidentment, a l'hivern sort en tenim de la tòfona i dels bolets, que després tenim més problema perquè no tenim, tot i que després t'arriben productes doncs d'Almeria, t'arriben productes del Marroc, t'arriben productes de molt més lluny, perquè aquí les hortes a Vic no hi ha res, quan comença a glaçar l'hort només és per fer maco, el tenim allà, que sembla com dissecat,
Escolta,
quan està al vespre a -7 graus, estem dissecats a Vic.
Ara quan estaves dient això de dels bolets. Un dia en parlem, vale? Perquè tu que et mous tant al cap de setmana, deus trobar tot de boletaires per tot arreu, ara que començarà l'època.
Estàvem a Benasque, sí? Estàvem a Benasque, corrent en bicicleta a alta muntanya, i allà s'han fet unes florides de ceps i rovelló menys, no? Perquè ha plogut més allà. Mm. Vale? Doncs ja hi començava a haver una marabunta de peixapins allà a collir bolets.
Ja en parlarem.
En 15 dies podrem parlar d'aquest tema, no? Perquè ja aquest tema, si parléssim amb un del Berguedà,
amb un del Solsonès.
Se'ls hi complica, els camins de carro, se'ls hi convinc que la gent porten el xapo i fan l'hòstia.
Bueno, doncs ja en parlem. Escolta, et deixo. Nando, una abraçada, que vagi molt bé. Apa, adéu-siau.
Una abraçada, gas a la vida, família.
Gas. Passa d'aquí un minut, 30 segons, de fet. Arribarem a 2:15 del migdia, pausa, i de seguida continuem.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Has vist mai una ampolla de cava volant, travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai, perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport. Uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Amics de les participacions de Nadal. Hey! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Hey! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio, que hi ha tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
La plaça del Diamant, el clàssic de Mercè Rodoreda, arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional. Acompanya la seva protagonista en un viatge vital a través de la història, de les promeses de la Segona República al silenci del franquisme. Una posada en escena coral i contemporània dirigida per Carlota Subirós. Fins al 5 de novembre al TNC.
El calçat de Confit és comoditat al teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Confit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Confit, la teva zona de confort.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona.
Quina meravella, per favor, que ens anem al teatre. Escolta, quan ho fem, això?
El divendres 6 d'octubre.
I és al Teatre Apolo, que arrenca la temporada de musicals. Arrenca el Teatre Apolo. Bueno, pugem com les divas que som a l'escenari. Del Tiempo entre costures, el musical. Quin best-seller, tu, de Maria Dueñas. A mi em va encantar.
I també parlarem de la història interminable, el musical, que el novembre arriba a Barcelona.
Apunta-t'ho a l'agenda, amiga. Obrim les portes a 1:15, eh?
El divendres 6 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona.
I entre els que vingueu a veure el programa, sortejarem entrades per la funció d'aquell dia de El Tiempo entre costures, el musical.
RAC 1. Tots som 1.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
12:33, que no me n'oblidi, ja us ho he dit abans, però queden només 15 dies per la cursa de RAC1. I si no us heu apuntat, correu, perquè, mai millor dit, perquè si no us quedareu sense inscripcions, i estem intentant, com sempre, batre el rècord del lloc on anem. Aquest any, 8a edició de la cursa de RAC1, dia 15 d'octubre a Salou. I ens hi acompanyarà, com sempre s'apunten, el Basté, el Pou, el Parisse, hi haurà la gent del Versió RAC1, l'Oriol, el Joan Lluís García, la Mònica Usar. Podeu anar a córrer amb ells? a veure si els guanyeu. L'Aleix ja ha dit que es posarà a fer de llebre. O sigui, imagineu-vos, a veure si el podeu avançar fins i tot. A la cursa de RAC1.cat amb tot el show del Via Lliure, amb actuacions musicals, amb entrevistes i, evidentment, amb la narració d'una cursa, que és de les coses més estranyes que es pot fer a la ràdio. RAC1 a Salou, dia 15 d'octubre, al costat del mar, amb bona teca després també, si voleu, per anar a menjar per allà, actuacions musicals i amb el suport del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, FIAC Assegurances, Torrons Vicenç, la col·laboració de Fruit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esports i el suport de la Generalitat de Catalunya. Us hi podeu apuntar a la cursa de RAC1.cat.
Qui no ha sentit la necessitat de viure i gaudir d'experiències culturals? D'anar al cinema, de devorar novel·les i còmics, de retrobar-nos amb els amics, de cantar, escoltar, mirar, llegir i viure, de sentir l'emoció a flor de pell. És el que molts anomenen ganes de cultura, i per saciar aquesta necessitat de cultura hi ha tota una indústria cultural a la nostra disposició. Museus i arxius, biblioteques i llibreries, sales de cinema i de concerts, teatres, òperes, danses, sarsueles, circs, galeries, festivals... Fins a final d'any, el Cine Sènior porta els majors de 65 anys al cinema. Un dia a la setmana per 2 euros. Consulteu els llocs al web del Ministeri de Cultura i Deporte. La celebració Picasso 1973-2023 presenta Miró Picasso al Museu Picasso i a la Fundació Joan Miró. Del 19 d'octubre al 25 de febrer. I a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, Picasso a la Retina. Retrats d'artistes catalans. Del 21 d'octubre al 18 de febrer. I commemorem la mort de Glòria Fuertes i el centenari del naixement de Jorge Semprún llegint les seves obres. A les llibreries i a les biblioteques. Gaudeix de la cultura. Gaudeix del renaixement cultural. És una iniciativa del Ministeri de Cultura y Deporte.
Vía Lliure amb Xavi Bundó.
Passen 5 minuts ara de 2:15 del migdia.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada, mitja primera, línia de fuego.
Ara volem descobrir una història familiar que segurament no és tan diferent probablement a la que van viure tantíssimes famílies d'aquest país durant i després de la Guerra Civil Espanyola, una història que té a veure sobretot amb una qüestió que és clau i que és comuna a bona part d'aquestes històries, que és el silenci. Primer amb enterrar el passat i després amb recuperar-lo, amb memòria individual però també col·lectiva. Aquesta història que explicarem avui la protagonitza un jove de Cardedeu que el dia 7 de desembre de l'any 1937 va ser reclutat pel bàndol republicà per anar al front de la Guerra Civil. El seu nom és Pepe Castells i Pubill. Probablement, alguns dels que ens esteu escoltant, el cognom Castells ja us ha saltat l'alarma i us sona si us parlo, per exemple, del món del teatre. Potser us venen al cap uns germans estupendos, molt il·lustres, de casa nostra, uns mites, ho hauríem de dir així, de l'escenografia del país, de Cardedeu. Són els germans Castell, el Jordi i el Josep Castell, de Castells, del taller Castells i Planes, que han treballat per gairebé tothom en aquest país, si no per tothom, per De Goll de Gom, per La Cubana, per La Fura dels Baus, per Comedians, per La Perla 29, han fet teatre, han fet televisió, han fet cinema, han fet museus, han fet cartells i no paren mai i tenen un taller meravellós. Van rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2015. Doncs bé, avui parlarem de la història de la seva família, d'una història que uneix diverses generacions i que es va convertir fa uns mesos en un llibre i ara en una obra de teatre que es diu Papers de la Guerra. S'estrena d'aquí a molt pocs dies, d'aquí a una mica més d'una setmana, el dia 9 d'octubre, al Teatre de la Biblioteca de Catalunya, escenari meravellós també, i protagonitzada per Pau Vinyals i pels mateixos germans Castells, i dirigida per Pau Vinyals i Rita Molina Vallicrosa. Com esteu, Josep, Jordi? Molt bon dia.
Estem molt bé, contents de ser aquí, i amb aquesta presentació que has fet ja poc ens queda per explicar.
No, i tant que explicareu. Veieu una persona que és clau en tota aquesta història, que és en Lluc Castells, el fill del Josep. Com estàs, Lluc? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos també. Dic que és clau perquè, bueno, he de dir abans que, com no podia ser d'una altra manera, tu et dediques també a la cosa, no?
Sí.
També ets escenògraf, no? Sí. Si això es porta la sang...
Ens va enganxar.
Us va enganxar, però no vas tenir un moment de dir, bueno, si la família s'hi dedica a tothom, jo me n'allunyo i...
No,
una rebel·lió...
No vaig poder.
No vas poder, no?
Venia molt clar de petits.
Des de petit? Sí. Per què?
Bueno, perquè tot el que vivíem i veiem i sentíem a casa era tan frapant i tan màgic que jo crec que ens va enganxar uns quants.
Tot d'acord que hi ha una cosa molt màgica, no, en el que feu, evidentment, i que familiarment acaba enganxant a tothom, no? O què? Jordi, Josep.
Sí, home, és que és l'il·lusió del no res fer-ne una caixa de sorpreses, i amb això en cada projecte és diferent, cada actor, cada director, cada muntatge reclama i requereix investigació, coneixements, i llavors tot això ho vas acumulant, i això és el que t'acaba donant una certa seguretat, tot i que sempre hi acabes patint, eh?
Sí, sempre patiu encara.
Amb qualsevol projecte.
Fins a l'últim dia encara patiu amb els projectes. Josep, Jordi, de fet veniu a parlar del vostre pare.
Sí.
No? Que és el protagonista d'aquesta història, el protagonista d'aquest silenci, el teu avi, Lluc. Qui era Pepe Castells i Pubill? Explica-m'ho, Josep.
Pepe Castells era un home que va donar tota la seva vida per el bé comú, diguem-ne. Un cop va arribar i es va acabar la guerra, ell, la seva força i la seva obsessió era treballar. Acabar de refer la casa que havia quedat empenyada i que havia quedat... Ell va quedar, doncs, sense pare, vull dir que la seva mare va ser vídua pocs mesos abans de que amb ella l'enviessin al front. Per tant, ell...
Quina edat tenia quan va anar al front?
Tenia els 19 anys.
19 anys?
Sí. Llavors, doncs, clar, la mare amb dos germans més petits... I ell això ho va portar durant tot aquest temps de la guerra molt clavat a dintre, per tant, arribar i posar-se a treballar i a fer feina. I els compromisos que ell agafava quan estava en el front i es trobava amb els seus amics de Cardedeu a Madrid, i els deia que si se'n sortien... els hi pintaria l'habitació...
Perquè ell era pintor?
Sí, ell era pintor.
Això, doncs més enrere encara va el tema de la sang, no?
Sí.
El tema de treballar amb les mans.
I el seu pare, el nostre avi, sí? També era pintor.
També era pintor?
Sí.
Hosti, no, i ara...
És... Parets,
el problema és que l'heretgia és que els que vinguin darrere, a veure qui s'atreveix a parar-ho, això. No, perquè sí. Amb tantes generacions. No?
I segueix.
I segueix,
eh? Les cosines ara porten el taller d'escenografia.
Bueno, de fet, la Marta Castells, que també la tenim per aquí. Hola, Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, portes el taller, esteu allà treballant.
Bueno, sí, anem treballant, sí, amb la meva germana, i anem lluitant, anem remant.
Això es porta la sang, és així, la família Castells. Digueu-me que tot comença, aquesta història tot comença amb un objecte, no? Un objecte, una capsa, un sobre prohibit, en certa manera, no? Què era això, Lluc?
Bueno, això era un paquet que ell tenia embolicat i amagat. Era el dietari que va decidir escriure des del tren, així quan
l'enviaven al front.
Sí.
I ell va agafar un dietari i va començar a escriure.
Sí, una llibreta on van escrivint dia a dia tot el que anava passant, sense sentimentalismes ni erositats ni ideal, senzillament apuntant el que sentia i el que anava vivint. Era una manera, també, un refugi per ell, crec, i una manera de constatar els dies que anaven passant, perquè si no, no sabia ni quin dia vivia. I alhora, ell, que era dibuixant, anava dibuixant, pues, en moments de descans, ermites, hospitals o places que anava veient. I aquest paquet, juntament amb les cartes d'anada i de tornada que va escriure i va rebre, les van guardar.
Ell
va dir a la seva mare abans de marxar: guarda tot el que jo enviaré, i ell va fer el mateix, va guardar tot el que ell rebia de la família. A l'arribada de la guerra ho va embolicar i això es va amagar. Perquè...
Ell ho va amagar?
Ell ho va amagar. I...
De tothom?
Clar, sabem el que ens
arriba
a nosaltres.
Sí, de tothom.
Si vosaltres sabíeu que existia... Bueno, com a però... fill sabíeu que existia una capsa, sí, alguna cosa, sí, sí, que no es podia tocar, no es podia llegir.
I en un moment ens vam atrevir a destapar-ho, però quan deien, no, no, millor que no ho toqueu, això. I es tornava a guardar.
Segurament la primera que ho va descobrir va ser la tieta Dolors, que ho va trobar a la vitrina del menjador, i ella descriu que quan ho va descobrir ho va obrir, s'ho va llegir, però no va passar de la primera pàgina, perquè la sensació de pecat va ser tan gran que ho va tornar a embolicar, i aquell paquet va anar a aparèixer en un altre, racó de la casa. Llavors és un paquet
que vols dir que van aparèixer un altre lloc?
Bueno, no els renyaven, si detectaven que l'havien obert, sí. No els renyaven, hi havia un silenci, però aquell paquet... No?
Anava a una altra banda.
Sensació, apareixia una altra banda. I així va ser fins que nosaltres, els cosins, érem petits. Tots els membres de la família el recorda clarament en un lloc diferent de la casa.
Què dius?
Sí.
Si es va passar la seva vida després de tornar de la guerra anar movent el paquet d'un lloc a un altre.
Sí.
Perquè què era per ell allò? Què creieu? Bueno,
era la seva vida, i era una vida de patiment, era una vida que de silenci, és que no se'n parlava.
I la por, també la por.
Amb nosaltres mai... quan érem petits li preguntes què, ensenyes les ferides, on et van ferir, perquè això sí que ho sabíem, però s'arremangava, ensenyava la del braç, i no hi donava més transcendència que aquesta. Jo un de jovenet li vaig preguntar, i la guerra per què va ser? Era un nen, i em va dir, ara no t'ho explicaré, i ja ho entendràs quan seràs més gran. O sigui que fins i tot cap argument que justifiqués aquest any llarg, que es ve dos anys que va passar fora de casa.
Va estar dos anys al front, pràcticament. Sí. Val. Llavors, no en vau parlar mai amb el pare de la guerra?
No, no, no.
No us va permetre tampoc parlar-ne?
No, ell sempre en veu baixa deia, és que jo sóc dels que van perdre, nosaltres... soc de la colla dels que van perdre. I amb això explicava la seva parcel·la de guerra.
Deixeu-me llegir un fragment del dietari, que és l'inici, que diu així: memòries que em proposo escriure a l'ingressar l'exèrcit en la nefasta guerra que ens estan sotmetent actualment els espanyols, per si algun dia, de pau, puc llegir-les en família. O sigui, ell comença a escriure pensant que es trobarà en la circumstància... Un senyor que se'n va a la guerra.
Sí.
Pensant que quan...
Amb 19 anys.
Amb 19 anys. Que el dia que torni, tingui fills, tingui nets, s'imagina a si mateix en una taula llegint això i explicant de què ha anat això que ha viscut. No? O sigui, l'impuls inicial en realitat era compartir-ho amb la família. Va fer-ho alguna vegada, això?
Ell va començar a passar-ho amb net. Però no va prosperar gaire, això va tornar a tancar i es va guardar. Això, al cap d'uns anys, quan el Lluc ho troba i ja comença a circular, un amic nostre, el Salvador Coll, ens diu, escolta, us ho puc transcriure? Perquè la lletra amb què escrivia el papa era molt, molt petita, i de vegades incomprensible. Llavors el Salvador va i ho en fa mecanografiat i sense corregir massa ni ortografies ni res, en fa una transcripció que llavors és quan la pots llegir amb comoditat. Sí.
Lluc, ets el primer que ho llegeix?
No, bueno, segurament sencer que tinguem constància va ser la meva cosina, la Núria.
Ella va llegir-ho sencer?
Ella, jo crec que sí, que jo suposo que un cop mort l'avi...
La sí, Núria... perdona, fins que no es mor l'avi ningú s'atreveix a llegir-ho en profunditat.
No, 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 no es podia tocar, no es podia tocar. Jo recordo de tenir molt clar on estava el paquet i de sentir-hi un magnetisme brutal.
Ah, és que allò és la fruita prohibida. Allò
però no
és...
es podia tocar, no es podia tocar. Sí, sí.
A quina edat va morir l'avi?
75.
92.
O sigui, Déu-n'hi-do.
93.
I recordes el moment... O sigui, el Lluc ho va llegir abans que vosaltres dos?
Sí. No, jo ja ho havia llegit.
Sencer?
Sí, sí, sí.
I què?
Bueno...
ja quan havia mort el pare?
No, abans.
Abans?
Abans, sí. Però no els he explicat mai amb ells.
No els has explicat mai? No. Perdona, ho estan descobrint ara?
Sí.
M'ho estàs dient de veritat?
T'ho estic dient de veritat, sí, perquè...
O sigui, porteu... Però quina edat tens ara, Josep?
Jo tinc 76 anys.
76, i els estàs explicant a la ràdio en directe que sí, tu sí que havies llegit els documents.
Sí, però ja de gran, eh? Vull dir, conscient...
Quan ja podies entendre-la.
Conscient del que estava llegint i de què era allò.
I què?
Bé,
quina sensació vas tenir?
La sang glaçada, perquè hi han moments... Tal com ha dit el Jordi, sense èpica ni sense dramatismes, però clar, quan li cauen els companys morts al costat, esventrats, amb el cap obert, i ella...
I ho relata així?
Sí.
Amb aquesta cruesa, eh?
Sí. I ell sobreviu això, doncs clar, i quan un altre company li cau ferit i l'ha de carregar a coll, allò que hem vist tantes vegades a les pel·lícules, no?, que es carreguen el company a l'esquena i el porten doncs al costat de socors on hi havia i això, i la gana i la fam que passaven i el fred sobretot i dies sense menjar, mal vestits, mal calçats, això t'acaba fent la teva sensibilitat es trastoca.
Ho diu una mica, jo ho puc explicar a la gent, amb emoció, el Josep. Se t'estan entrant una miqueta als ulls mentre ho expliques.
És tremendo.
No, és que és brutal perquè és una història, com diem, de família, de silenci, que ha estat allà present tota la vida.
Sí.
Vosaltres sabíeu que hi havia alguna cosa, no sabíeu, i tot això ha estat bloquejat. No sé si has pensat, Josep, alguna vegada, ostres, quina llàstima, un cop llegit, no haver-ho pogut parlar amb el pare. De preguntar-li i dir-li, escolta'm...
Jo, si una cosa tinc amb el pare, és no haver sigut mai capaç de dir-li, pare, anem a fer el recorregut de la guerra. Ostres. On vas estar? Què vas fer? Ostres. On t'eres? I això ho he portat molts anys clavat. Ara ho vam fer-ho. Fa un mes i mig.
Ara hi heu anat?
Vam fer amb tota la família un viatge per anar, i sobretot preparant aquest espectacle, doncs vam anar, fins i tot amb l'actor també va venir, doncs el Pau Vinyals, i vam anar a trepitjar el terreny a on ell va estar.
On el van ferir, perquè el van ferir, el van portar a l'hospital.
Sí, perquè ho té tot documentat, pels poblets que passava, fins i tot té un punt que diu el quilòmetre 23, ens teníem que trobar allà, de la carretera d'aquest poblet, aquest altre, no? De fet, llavors això ens va...
Buscàvem aquest molt. Viatge, que era un viatge pendent, familiar, però estàvem buscant el paisatge on realment el van ferir, o sigui, on va haver-hi el moment més dur, on realment el trauma, diguem.
Què li passa a ell?
Bueno, ell té la sort que el fereixen, però amb uns bombardejos que realment perd tots els seus companys, pràcticament.
Això és una supervivència gairebé miraculosa.
Sí. Ell diu, no sé què passa amb mi, que me n'estic en sortir, que me'n surto de totes. Diu, segurament és que les bales no em poden matar, perquè si no, saben que també moriria la meva mare. El que escriu.
Això escriu?
Sí.
Sí, parlant de la vostra àvia... que evidentment l'àvia sí que la vau conèixer, vau...
Sí.
I llavors anàvem a buscar aquest paisatge que serà el paisatge que es pintarà en directe cada vespre, cada funció hi haurà o en Jordi o en Josep pintant en directe el paisatge
de la guerra
del Maestrat, el paisatge on
era el
Maestrat, on el van ferir,
el fereixen al Maestrat. I després d'aquell moment en què pràcticament és l'únic que sobreviu, què li passa?
Bueno, llavors el porten a uns hospitals de València, sí. I de València acaba a l'Hotel Palace de Madrid.
Carai! però això és una carambola extraordinària.
Sí,
però què fa l'Hotel Palace?
Estava convertit en hospital.
Ah, val.
Home,
amb el floinata.
I la descripció que fa quan arriba en aquella habitació és molt sorprenent, també, no? Perquè, clar, descriu el quarto de bany, no? Imagina't, després...
De dos anys.
De dos anys, per ahí, i amb banyera, amb lavabo, amb un armari, amb miralls, amb tres llunes de miralls. Llavors diu, jo només estic a la quarta planta, però cada dia pujo i baixo amb ascensor.
Clar. Clar, tot això, després d'estar al front durant uns mesos, passant unes misèries i un... Sí. Els calamitats impressionants.
I tot això el Pau Vinyals ho porta en escena amb una...
Fet el vostre pare, eh?
Sí, amb una sensibilitat i amb una força dramàtica extraordinària, de pell de gallina.
Com ha sigut, Jordi, veure el Pau Vinyals convertit en el teu pare?
Bé, és emocionant perquè ho fa molt bé.
I llavors... O sigui, el reconeixes, el teu pare, en el Vinyals? Òbviament.
No, reconec a un noi molt jove, perquè ell té un aspecte molt més jove del que és, i reconeixes a un noi jove que explica la vida de calamitat, misèria, i després com van arribant fins al final. Per tant, i el que diu... El que diu, sí, que està escrit per al nostre pare, i llavors això ho fa com extraordinari. O sigui, que l'haig de reconèixer per força, com si fos el pare que ens explica el que no ens va explicar.
Clar, és que això... Si us és el pare que està complint... Bueno, és que és una cosa molt especial, això, com esteu dient ara, perquè és el pare complint la primera frase del dietari.
Clar.
No?
És clar.
A través del futur. Sí, és a dir, hi ha un actor que està reproduint el que ell hagués volgut fer el dia que s'asseu en un tren i escriu això perquè algun dia puguem asseure en família en temps de pau
i
puguem compartir-ho i llegir-ho. I ara és el Pau Vinyals que ho fa corpori.
Aquest és el motor del projecte, ja del projecte editorial, que parteix de... Un cop vam tenir la transcripció del Salvador Coll, la idea va ser fer-ne unes còpies perquè tots els membres de la família en tinguéssim una còpia, i a la que ho vam tenir a les mans i ho deixàvem llegir a un historiador o algun amic, ens deia, això té un valor inclassificable, és... O sigui, traspassa, diguem, el fet de que és una història particular d'una família, i alguna cosa molt més gran a ser compartida, i allí vam veure que potser era bonic de compartir-ho, d'obrir-ho, i després del llibre doncs ha vingut l'obra de teatre.
Fins al dia 9 arrenca, suposo que amb aquesta emoció de cada dia d'anar allà a pintar, etc., amb la... No, serà molt especial. Estava pensant si 40 anys dedicats al teatre havíeu sortit en escena alguna vegada.
Nosaltres de jovenets, ja el nostre pare formava part del grup de teatre d'aficionats de Cardedeu. Llavors, nosaltres ja anàvem a l'Esbarjo, al teatre que a més estava a prop de casa, a veure'l. Ell era, no actuava, però feia les tramoies, feia els decorats, ajudava, formava part d'aquell grup de gent jove. I podré dir que el nostre arrenca aquí. Saps?
Però vaja, que potser serà la primera vegada que esteu en escena.
No,
vosaltres, a part dels pastorets que em dèieu.
Després vam muntar un grup de teatre nosaltres i tant la Jordi com jo, doncs, dirigíem, fèiem el vestuari, actuàvem, i fèiem una mica tot això. I això ens va anar molt bé per poder connectar amb tots els grups emergents d'aquells anys 70, comedians, de Coll de Gom, tots aquests que abans has nomenat, doncs d'anar-los integrant dintre del nostre món, i es van acabar convertint en còmplices. És a dir, sense ells nosaltres no estaríem aquí explicant tot aquest món teatral que hem fet. És a dir, era com una ajuda mútua. De Coll de Gom començava, volia que li pintéssim i que li féssim els decorats, comedians exactament. Nosaltres descobrim el cinema i la televisió gràcies a comedians. Clar. I bueno, i així anem avançant.
Ells són els germans Castells, bueno, anava a dir els germans, però és la família Castells, anava a dir esventrant-se davant de tothom, explicant les interioritats a través del dietari del pare, del dietari de la Guerra Civil, d'aquests dos anys de penúries, que va estar amagat durant dècades, sent una cosa secreta per la resta de familiars, i que es portaran a escena a partir del dia 9 d'octubre, només 3 setmanes a la Biblioteca de Catalunya, que és un escenari fantàstic, des de que la gent de la Perla s'hi van posar allà, no? I el Broix, i etc. Diríeu que va ser un home feliç?
Sí, jo diria que sí, satisfet. Sí. Satisfet. Va tenir una família meravellosa. Som un exemple.
I, mal va estar el dir-ho.
I va poder fer una mica de patrimoni que això l'omplia de satisfacció, i mai va deixar de plantar en l'or les pastanagues i les tomaqueres.
Perquè no faltés el menjar mai.
Ah, aquí està.
Us anava a preguntar, esteu jubilats, no, oi?
I tant.
No, home, no, però si esteu tot el dia allà, jo us veig allà treballant i...
Sí,
bueno, de fet, vaig descobrir ahir que això que hem parlat tota la setmana, que és el cor del Plensa, que està allà a l'Hospital Clínic, no podies d'una altra manera, l'heu pintat vosaltres.
Sí.
El cor aquest que hi ha aquí, que és l'escultura del Plensa, que és inflable, etc., és vostre.
Bé, el van pintar.
Bueno, sí, d'acord, l'escultura és d'ell, no es faltaria ja.
Bueno, l'escultura és, o sigui, l'idea, tot el món conceptual és seu,
sí,
però després es necessita
qui l'executi.
I llavors hi ha el nostre amic Quim Guixà, que és el que va cosir tota aquesta tela, i nosaltres la vam pintar.
Però, i m'heu dit abans, no és el primer cop que es presenta, no? Això perquè era un projecte originàriament per Alemanya.
Ah, sí, per Augsburg, amb un dipòsit de gas immens de 30 metres d'alçada.
He de dir que aquí, al Clínic, amb aquestes columnes, sí, que representen pràcticament la caixa toràcica, sí, amb...